La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per parlar del tema tenim al telèfon a l'Anna Costa, que és dietista, nutricionista i portaveu del Codinucat. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda a La Linterna. El cas és que encara tenim al cap, ara que començarà a arribar a la primavera, a l'estiu, ja a tothom li dona la pressa per l'operació en biquini, i és quan surten aquestes dietes miracle. Com són aquestes dietes miracle?
Com diu el nom, no? Sí. Sembla que es busca aquest miracle, i aquest miracle i els miracles en general no existeixen, no? Aquestes dietes miracles són dietes que en el fons coincideixen en que són restrictives des del punt de vista calòric, és a dir, d'aquestes que t'has de menjar molt poca quantitat i al final calòricament és pràcticament res amb el que acabes consumint al llarg del dia. Mm. Per tant, restrictives des d'aquest punt. També t'exclouen un munt d'aliments, que diuen aquest prohibit, aquest l'altre tampoc, no? I al final acabes consumint també uns tipus molt concrets d'aliments, que sembla que aquests no t'engreixaran, segons diuen, no? I que els altres sí, estan al darrere d'un increment de pes.
Llavors, puc entendre, Anna, amb això que estàs dient, és que són d'entrada, com a poc, perjudicials per la salut.
Sí, perquè, a veure, el nostre cos necessita cobrir uns mínims de requeriments nutricionals, necessita un aport mínim de proteïnes, d'hidrats de carboni, de greixos i encara més de vitamines i minerals, fibra, no? Llavors, quan comencem a treure aliments de la nostra dieta, si els trebem perquè, per exemple, tenim una aversió alimentària, aquell aliment no ens acau bé menjar-lo, no ens agrada la seva textura, el seu olor, etc. O bé, per exemple, som persones que seguim una pauta d'alimentació vegetariana més o menys estricta i trebem parcial o totalment aliments d'origen animal, sabem, o hauríem de saber, que aquests aliments que ja no estaran presents a la nostra dieta s'haurien de substituir nutricionalment per altres que tinguin un perfil nutricional molt similar a aquests que hem exclòs. Però quan fem aquestes dietes restrictives, que en trebem molt dintre el mateix grup, per exemple, trebem tots aquests aliments que ens aporten hidrats de carboni complexes, midó. Trebem l'arròs, la pasta, les llegums, la patata, pa, mengem o no, i poc, si mengem. Trebem aliments que són més rics en greixos, però també són unes grasses saludables, que potser ens interessa. Anem en els light, els descremats, i ens trebem, diguéssim, els sencers. Però potser també amb aquest descremat trebem unes certes vitamines que estan presents i que es digereixin juntament amb aquest greixos. Anem, per exemple, a fer dietes tipus desintoxicants, detox, no? I estem durant uns dies prenent només a base de sucs i liquats i batuts de verdures, hortalisses i fruites. Però què passa amb tota aquella part d'aliments d'origen animal rics en proteïnes o amb altres d'origen vegetal que també són rics de proteïnes i d'altres nutrients, no? I anem estrictament en aquestes verdures hortalisses que ens aporten molts nutrients, però que més enllà d'aquestes vitamines, minerals, aigües, substàncies fitoquímiques, les grasses i els greixos, com són, no? Bàsicament és prop de zero, no? Llavors el nostre cos està tenint dèficit, no? Durant els dies que fem aquestes dietes restrictives, que poden durar algun dia, alguna setmana, algun mes, no? Tot depenent d'aquest excés de pes que nosaltres diem que tenim i que, per tant, volem perdre de ràpid, com més ràpid millor, no? Llavors el cos s'ha d'espavilar i espavilar es pot fer-ho fins al límit, però això té unes contraprestacions a nivell de lo que ens podem trobar durant aquells dies que estem fent a dieta.
Clar, una de les coses, a part de la perjudicial evident per la salut, seria que possiblement ens trobarem amb exactament el contrari del que busquem. Es busca perdre pes o arribar a un pes ideal amb molt poc de temps, però igual el que ens trobarem serà l'efecte rebot del cos, la reacció del cos a aquestes restriccions de les que parlaves.
Sí, és així. És a dir, nosaltres hem de saber que tenim una despesa mínima que el nostre cos necessita, diguéssim, cobrir al llarg del dia, simplement per bategar el cor, per respirar, per mantenir la tensió arterial, per poder mantenir la temperatura corporal i per fer tot el que és de transmissió d'informació nerviosa perquè els nostres òrgans funcionin, no? Llavors, aquest mínim s'ha de cobrir a través de la nostra alimentació. Quan aquest mínim no es cobreix, el nostre cos està en, diguéssim, un estat d'alerta, de que li fem passar gana, d'alguna manera, i llavors s'engeguen tot un conjunt de mecanismes d'alerta per poder arribar a aquest mínim calòric, no? Dins d'aquests mecanismes d'alerta, a veure, per un dia menjar menys perquè estem malalts o per les circumstàncies que siguin, no passaria res, però quan passem uns quants dies Aleshores, el nostre cos, doncs, aquests mecanismes d'alerta, hem de buscar combustible, doncs sigui. Aquest combustible, en un principi, doncs, pot venir de la grassa que tenim acumulada en forma de massa grassa, tant voltant els òrgans com a la nostra pell, no? I d'aquí obté, doncs, una sèrie de combustibles que és els cossos cetònics. Però aquests cossos cetònics també, per, si ens ha de cobrir a més, per fer l'activitat diària, sigui més activa, més sedentària, doncs, a part d'aquests mínims que deien, doncs, possiblement no arriba a massa més. I llavors, doncs, clar, hem d'anar, diguéssim, perdent tota aquesta proteïna muscular, doncs, que també s'utilitzi com a combustible i surti dels nostres músculs. Els músculs esquelètics, els que ens permeten fer moviment, però també músculs que formen part dels nostres òrgans, no? I, per tant, estem trebent una massa muscular que no tocaria perdre, no? I, en general, tot ella, no? Llavors, doncs, clar, estem minimitzant la nostra massa muscular, d'acord que també abans, possiblement, i conseqüentment la nostra grassa, però aquesta reacció, diguéssim, de perdre aquesta massa muscular també és com dir volem pa per avui però no tindrem pa per demà, perquè aquesta massa muscular també en un procés de pèrdua de pes, de primar-se, doncs és la gran asseguradora, diguéssim, que nosaltres anirem perdent aquesta grassa excedent. Si nosaltres perdem un munt de massa muscular, arriba un moment que aquesta pèrdua de pes és a través de múscul, és a través d'aigua que rodejava aquest múscul i també una reserva d'hidrat de carboni que tenim aquell múscul, que era el glucogen muscular, a part del glucogen hepàtic, i arriba un moment, doncs, que és aigua de massa muscular que es va perdent, la traiem a través de l'orina, baixem pes a la bàscula en forma d'aigua i massa muscular, i al final no tanta grassa com ens pensàvem. I llavors quan ens tornem a incorporar l'alimentació habitual, aquella no restrictiva que teníem abans de començar la dieta, resulta que hem perdut tanta massa muscular que aquesta grassa que encara tenim de més no hi ha manera de que la trevem, perquè aquest teixit muscular és el gran devorador de la grassa, doncs, que podríem nosaltres perdre, de la que tenim de més. I clar, és després, en un futur, doncs, ens costa molt més perdre aquesta grassa excedent i aprimar-nos, no? I hem perdut molta massa muscular.
El cas és que no és la primera vegada que es parla, no som nosaltres la primera vegada que ho parlem per ràdio, sinó que s'ha parlat molt i a molts mitjans d'això, del perill i les repercussions que poden tenir les dites miracle. Per què la gent encara les fa servir?
Doncs perquè tenen molta arribada a través de diferents medis, no? És a dir, són molt mediàtiques en si. En general, són poques per les seves característiques, però prenen noms molt diferents, és a dir, n'han tret moltes variants. Com que hi ha moltes estratègies de màrqueting al darrere i els tenim a tot arreu, perquè també s'han vist com un negoci, no? S'han vist com un negoci a farmàcies i a parafarmàcies. Quants productes substituts d'àpats hi ha en farmàcies i parafarmàcies, ho venen també en els supermercats. Estan a centres d'estètica, de cosmètica, estan en botigues de tipus naturopatia, arboristeries en general, no?, que tenen un munt de productes, i llavors, doncs, també s'anuncien per la tele, no només aquestes dietes, sinó també, doncs, una sèrie de fàrmacs, doncs, que ajuden a perdre pes, absorbe grasses, no?, a nivell intestinal i o d'altres components dels aliments, i que també, doncs, anar ara a repuntar amb aquesta operació bikini, una altra vegada amb la publicitat, clar, això és el que arriba. Però també hi ha molta part de la població que desconeix que existim els dietistes nutricionistes, que som els professionals, doncs, que podem assessorar en com millorar l'alimentació. Mm. El problema és que, com que volem que les coses vagin molt ràpid en tots els àmbits, clar, i també amb la pèrdua de pes, el fet que tingui un dietista nutricionista de hem de canviar hàbits, d'acord que perdràs grassa, aquesta grassa excedent que tens, però també has de prendre paciència. Serà un conjunt d'esforços d'aquest canvi d'hàbits que aniran sumant, que aniràs millorant la teva alimentació, i amb aquesta paciència lograràs l'objectiu que vols, però tardaràs molt més que fent-ho amb aquestes dietes. El que passa que quan nosaltres fem aquest canvi d'hàbits correctes, també aquest pes que ja hem perdut, aquesta grassa més aviat que hem perdut i que hem mantingut la massa muscular, inclús l'hem incrementada si ajudem la pauta d'alimentació amb exercici físic, això serà durador en el temps, és a dir, farà a mig i llarg termini mantingut aquesta pèrdua de grassa i de pes que hem fet. En canvi, hem de saber que quan seguim aquestes dietes miracles, en el fons és baixar ràpid, baixar aquesta massa muscular, aquesta aigua, i no tant de grassa com estimaríem, doncs, que hem baixat per la baixada total de pes, i llavors tindrem aquest efecte rebot que comentàvem al principi. Mm-hmm. Doncs per aquests efectes de pèrdua de massa muscular. I per què? Aquestes dietes no ens han ensenyat a menjar més correctament, no ens han canviat els hàbits, al contrari, ens han portat implícites un conjunt de mites i falses creences de menja això, no mengis l'altre, i amb això encara la nostra alimentació habitual encara és pitjor d'abans de començar la dieta. I clar, anem sumant falses creences i mites d'una, després l'altra que seguim i l'altra, i al final cada vegada mengem pitjor. I aquests mal hàbits, en el fons, encara ens perjudiquen molt més aquesta grassa i aquesta situació corporal doncs, que tenim fisiològica, no? I totes les malalties que poden venir després.
Per fer un bé, al final acabem fent un mal.
Doncs,
Anna Costa, dietista, nutricionista i portaveu del Codinucat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí a la Linterna.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Molt amable, Anna.